Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El banyolí Oriol Cardona fa història a Cortina, Milà, amb l'or en esquí de muntanya als Jocs Olímpics d'hivern. Jordi Fortià.
És el primer or per Catalunya i el segon a Espanya per uns Jocs d'hivern. Una final, però, sense simbologia de Catalunya.
I he sortit d'allà, crec que primer, i amb molt de gas, moltes ganes de menjar-m'ho tot i d'arribar dalt primer. Ho he donat tot. O sigui, el sentiment aquest d'arribar primer, m'he girat a dos corbes de meta, he vist que ho tenia gairebé assegurat i he gaudit molt del moment.
Govern i Comuns tanquen un acord de pressupostos després del compromís de l'executiu de prohibir la compra especulativa d'habitatge en 6 mesos.
La líder dels Comuns, Jessica Albiach, s'ha mostrat satisfeta i ha animat els ajuntaments a adequar ja els plans urbanístics per fer-ho possible.
Apel·lar a tots els municipis de totes les forces polítiques, però principalment d'Esquerra Republicana, del Partit Socialista, de la CUP, i als Comuns els donem per descomptat, de que comencen a treballar ja perquè en 6 mesos, quan estiga aquesta llei, siguen els primers en expulsar i fer fora els fons voltors dels seus municipis.
El vent torna a posar en alerta gran part de Catalunya d'afectacions a rodalies, restriccions a l'AP7 i ratxes de més de 100 km per hora.
Un nou temporal de vent que afectarà bona part del territori, però s'acarnissarà especialment amb les comarques de Tarragona, les de Barcelona, el Pla de Lleida, el Pirineu i el Prepirineu.
En cultura, el Museu Nacional d'Art de Catalunya treu a la llum obres dipositades per l'administració franquista després de la Guerra Civil.
L'exposició Recuperado del Enemigo s'endinsa en un període històric durant el qual les noves autoritats van assumir la gestió de peces d'art que en molts casos havien estat salvaguardades pel govern de la República.
En aquest cas el que fem és fer una mena de zoom a una part de la col·lecció que té una història diferenciada de la resta i molt interessant, molt singular i molt trista per un altre costat perquè, clar, tot el resultat d'una guerra.
I en esport, Genira Gallut, en joc el primer partit de quarts de final de la Copa del Rei de bàsquet.
El Joventut de Badalona debuta amb el València Bàsquet. L'anfitrió d'enguany, el Roig Arena. Al descans, els verdinegres perden 46-34. En cas de passar a les semifinals, dissabte jugaran contra el guanyador del Real Madrid, Unicaja.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim plana de serveis interessant-nos per com està la xarxa viària i connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer, com dèiem, l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ens comencem situant a l'autopista AP7. Hi ha uns 3 quilòmetres de retenció entre Amposta i l'Aldea en sentit Girona per un camió aturat avariat que talla un carril en sentit nord. De retruc, això afecta la Nacional 340 amb retencions de l'Aldea Camarles en sentit nord. Encara l'AP7 i a l'altitud a Barrera del Vallès en sentit Tarragona. La B30, lateral de l'AP7, va carregada entre Cerdanyola i Barberà en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud i a la mateixa C58 i a l'altitud a Badia en sentit nord. A la C59 hi ha lentitud i aturades a Palau Solita i Plegamans en sentit nord, en sentit Caldes de Montbui. També destaquem la C31 i retencions a l'Hospitalet en sentit Sitges per un accident que hi ha hagut a la sortida 195A, per tant, precaució. També destacar-vos les rondes de Barcelona, la ronda d'Alt i retencions de Pedralbes a Horta en sentit Besòs i del Nosaltres ni des d'Horta en sentit Llobregat. I a la ronda litoral hi ha cua de Zona Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià a Bonpastor en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
La pel·lícula basada en els fets que van commocionar tot un país.
Hem trobat els cotxes d'uns esquiadors a la zona del Balandrau.
No pararem fins que ens trobem.
La superproducció catalana de l'any amb Álvaro Cervantes, Bruna Cosí i Marc Martínez. Balandrau, ben salvatge. 20 de febrer només als cinemes.
Notícies en xarxa, edició vespre. Jornada històrica per l'esport català amb la medalla d'or del banyolí Oriol Cardona en esquí de muntanya als Jocs Olímpics d'hivern de Milà Cortina. El primer or per Catalunya i el segon a Espanya per uns Jocs d'hivern, una final però sense simbologia de Catalunya.
El reglament del Comitè Olímpic Internacional prohibeix qualsevol tipus de manifestació, propaganda política, religiosa o racial. Per això el COI ha obligat a retirar estelades, pancartes i senyeres mentre es duia a terme la competició. Això la primera vegada que l'esquí de muntanya competia i en presència de 3 catalans. un esquí de muntanya que va començar a agafar volada a Espanya i sobretot a Catalunya gràcies a Kilian Jornet, que el 2008 va derrotar els grans esquiadors francesos, italians i suïssos a la Copa del Món d'Esquí de Muntanya. De fet, Jornet ha estat un referent i mestre per Oriol Cardona, juntament amb el seu pare, l'atleta de muntanya Joan Cardona.
Fins ara, als Jocs Olímpics d'hivern, Espanya només havia guanyat un or i ho va fer l'any 1972 amb Paquito Fernández, és a dir, fa més de 50 anys. Janira Gallut, bona tarda.
Bona tarda. El banyolí s'ha proclamat campió d'esquí de muntanya en una prova d'esprint en què el berguedà Ot Ferrer ha acabat cinquè. És la segona medalla olímpica en uns Jocs d'hivern per a un esportista català després de la plata guanyada per Caral Castellet a la prova de surf de neu de mig tub a Pequín 2022. El nou campió olímpic ha vist com a l'inici de la prova debutant en aquests Jocs els dos contrincants suïssos es posaven al capdavant. El català, però, no ha perdut embranzida i els ha seguit de ben a prop, cosa que l'ha permès accelerar i obrir-se a la part dreta just abans del tram de pujada d'escales. Arribats a aquest punt, Cardona no ha comès cap errada cada cop que es treia i es posava els esquís, a diferència dels seus rivals, que han perdut els segons que han acabat marcant la diferència. Finalment, amb un temps de 2 minuts, 34 segons i 3 dècimes, Oriol Cardona ha creuat la meta, un segon i escaig per sobre del rus Filipov, que ha estat segon. Escoltem Oriol Cardona en declaracions a TV3.
Al començament han sortit molt ràpid els suïssos, se m'han ficat a davant, no he aconseguit passar-los. I m'he quedat a darrere seu en els rombos i sabia que després dels diamants atacaria i m'he pogut obrir bé per la banda. He arribat al tram a peu ja, no sé si primer o gairebé, i he sortit d'allà, crec que primer, i amb molt de gas, moltes ganes de menjar-m'ho tot i d'arribar dalt primer. Ho he donat tot. O sigui, el sentiment aquest d'arribar primer, m'he girat a dues curves de meta, he vist que ho tenia gairebé assegurat i he gaudit molt del moment.
Cardona pot guanyar dissabte una altra medalla a la prova de relleu mixta amb la granadina Anna Alonso, que avui ha guanyat el bronze a la prova femenina d'esquí de muntanya. El nou campió olímpic és natural de Banyoles, on s'ha viscut la final amb una gran emoció des del club natació, celebrant una victòria decidida en els darrers metres després d'una cursa molt ajustada. Míriam Bertín, Banyoles Televisió.
Així vibrava el Club Natació Banyoles després que el banyolí Oriol Cardona hagi entrat a la història de l'esport espanyol aconseguint la medalla d'or en esquí de muntanya als Jocs Olímpics d'hivern de Milà-Cortina. Família, amics, companys i molts banyolins i banyolines s'han reunit al Club Natació Banyoles per seguir en directe la final i donar suport a l'esportista banyolí. L'ambient ha estat intens des del primer moment, amb nervis continguts a cada pas, fins que l'esclat final ha convertit la sala en una autèntica festa. Així ho explica el seu cosí, Lluc Coll.
T'ha sigut increïble, ja em veus aquí amb la copa de cava, celebrant-ho tot, ha sigut espectacular. I l'hem anat veient, és que no s'aturava, els altres anaven tinguent fallos, tal, i ell a fondo, fins al final, li hem dit que fluixés a la baixada. Vull dir, estàvem cridant a poc a poc, que no fos cas que fallés alguna cosa, però al final ha sigut espectacular.
Oriol Cardona tornarà a competir aquest dissabte en relleu mixt, fent parella amb l'andalusa Anna Alonso, que ha guanyat la medalla de bronze en la prova sprint femenina.
I Camprodon també ha vibrat amb la victòria d'Oriol Cardona, orgull immens dels seus companys de l'esquí club Camprodon, club pel qual competeix, per celebrar un or també històric per l'entitat camprodonina. El club considera que aquesta victòria esperona les futures generacions i també recalca que és mèrit del seleccionador Jordi Martín de Sant Pau de Segúries. Judit, la visió del Ripollès.
Alegria desfermada a la seu de l'esquí club Camprodon amb la celebració de l'or del seu esquiador Oriol Cardona. Una cinquantena de persones han patit, han sumat energia i sobretot han celebrat un dia històric per a l'esquí camprodoní. El seu president, Pere Plana, assegura que la medalla d'or és una fita històrica i recalca la importància de tenir un referent per a les noves generacions.
És la primera vegada del club la història, també de l'esquí de muntanya, vull dir, és una notícia impressionant pel club, per la vall i pel territori. Sobretot per a les futures generacions, que tindran un en qui mirallar-se, a veure com ha fet les coses ben fetes, sense fer soroll. Estem molt orgullosos, vull dir, tot és alegria.
Per a l'entitat, l'alegria ha estat doble, i és que el seleccionador espanyol és Jordi Martín, de Sant Pau de Segúries, i també membre de l'Esquí Club. Des de l'entitat han remarcat la gran feina del seleccionador i de la delegació espanyola, que es torna a penjar un or 54 anys després.
Gràcies, Janira. Ens retrobem d'aquí una estona amb la resta de l'actualitat esportiva.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I en clau política, l'altre titular, Govern i Comuns han tancat un acord de pressupostos després del compromís de l'executiu de prohibir la compra especulativa d'habitatge en 6 mesos.
En aquest temps s'ha d'aprovar la modificació de la llei d'urbanisme per permetre que els ajuntaments puguin limitar les compres especulatives als seus municipis.
Mont Carvajal.
Mitjançant la llei d'urbanisme, que preveuen enllestir en 6 mesos, el govern limitarà la compra especulativa en zones de demanda tensionada. De fet, possibilitarà els ajuntaments a fer que les cases siguin només per viure-hi i no per fer-hi diners. La líder dels comuns, Jessica Albiach, s'ha mostrat satisfeta i ha animat els ajuntaments a adequar ja els plans urbanístics per fer-ho possible.
Apel·lar a tots els municipis, de totes les forces polítiques, però principalment d'Esquerra Republicana, del Partit Socialista, de la CUP, i als comuns els donem per descomptat, de que comencen a treballar ja perquè en 6 mesos, quan estiga aquesta llei, siguen els primers en expulsar i fer fora els fons voltors dels seus municipis.
Segons l'acord a les zones tensionades, 271 municipis on viu el 90% de la població, els fons voltors o grans tenidors podran comprar edificis sencers, però estaran obligats a llogar els pisos amb el preu limitat. Els particulars podran tenir fins a 4 habitatges, però també han de ser per viure-hi, per familiars de fins a segon grau o bé per llogar. El pacte preveu destinar 1.250 milions d'euros anuals a polítiques d'habitatge.
L'acord del govern amb els comuns pels pressupostos de 2026 no garanteixen els comptes, però apropa l'executiu a la seva aprovació, pendent ara de la negociació amb Esquerra Republicana.
Després de signar el pacte amb els de Jessica Albiach, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat la seva satisfacció. En una publicació a xarxes, Illa ha qualificat el pacte de pas endavant a favor de tothom. El president ha afegit que els nous comptes han de servir per reforçar els serveis públics i millorar la vida dels catalans i catalanes.
En canvi, el sector immobiliari veu d'extrema esquerra populista l'acord entre govern i comuns i avisa que és inconstitucional.
El col·lectiu avisa que la norma dificultarà la rehabilitació d'habitatges i no tindrà efectes beneficiosos.
I avui també la Generalitat ha obert una consulta per saber si el sector privat està disposat a col·laborar amb el govern per ajudar-lo a construir carreteres, estacions de metro i línies elèctriques, unes infraestructures, però, que continuarien sent públiques.
Segons el Departament de Territori, l'objectiu de la consulta és aprofitar la col·laboració público-privada per donar una empenta a 3 projectes que sumen 1.200 milions d'euros. El procés està obert a constructores, societats concessionàries, fons d'inversió, entitats financeres i consultores, entre altres agents. Gràcies a aquest nou procediment, el govern podrà saber en el termini d'un mes com ha de publicar les licitacions perquè no quedin desertes i els concursos siguin viables.
El vent torna a posar en alerta a gran part de Catalunya amb afectacions a rodalies, restriccions a l'AP7 i ratxes de més de 100 km per hora.
Al Pirineu, el llindar d'avís de fort vent s'allargarà fins a la matinada de demà i se superarà sobretot a les costes altes. Podrà anar acompanyat del torb. L'avís de perill alt s'estén fins a 5 comarques, sobretot al litoral i prelitoral de Tarragona i Terres de l'Ebre, però també a la demarcació de Barcelona, a punts com el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. Tot i això, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, assegura que la situació actual no és comparable a la de la setmana passada. Ciutats com Barcelona han activat el pla municipal per ventades i mantenen parcs i jardins tancats. Fins al migdia, els bombers han atès un centenar d'avisos, cap dels quals de gravetat. El 112 ha atès 179 trucades.
En qualsevol cas, anem a veure quin registre s'han fet fins ara, i què hem d'esperar per les properes hores. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Més de la meitat del territori català ha tingut ventades destacables i encara les tindrà al llarg de les properes hores. Sobretot és, sens dubte, a les comarques de Tarragona, on aquest vent està sent i continuarà sent més fort. Atenció, entre les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Aquí aquest vent serà molt més notori i al llarg d'aquesta nit amb ràfegues que passaran encara dels 100-120 km per hora, sobretot a la costa del Baix Ebre i la del Baix Camp. Però és que aquest vent immediatament també bufarà amb ganes al Baix Penedès, al Garraf, a l'Alt Penedès o en alguns racons del Pla de Lleida. Quan més al nord del Llobregat, aquest vent més feble, però atenció, perquè s'està reforçant especialment a les muntanyes del Pirineu. Al llarg d'aquesta nit i demà al matí serà molt intens en aquestes cotes elevades, i també al Cap de Creus. A la resta de comarques de Girona no entrarà la tramuntana. I per altra banda, hi ha algunes nevades que estan caient a l'Alt Pirineu. En vista el divendres, s'aniran a pa i vagant, i de fet les clarianes acabaran sent majoritàries, també amb molt menys vent. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Ho dèiem ara, primeres afectacions d'aquest vent a la xarxa ferroviària i viària.
Hi ha hagut talls de circulació per la caiguda d'arbres a les vies. És el cas de l'R13 i l'R14 entre les estacions de les Borges Blanques i la Plana, i pica moixons, que a aquesta hora ja ha pogut ser restablerta. També s'ha hagut de suspendre la circulació de trens a l'R16, entre Tarragona i Tortosa, per les fortes ratxes de vent que afecten aquesta zona. Per tots aquests casos, s'ha establert servei alternatiu amb autobús. A banda, hi ha retards també altres línies de rodalies de fins a 45 minuts. I pel que fa a les carreteres, des de les 7 del matí, els camions que circulin a les comarques de Tarragona no poden fer avançaments i s'han de quedar al carril dret, mentre que a la P7, entre Amposta i Cambrils, directament no poden circular i han d'agafar una alternativa.
Doncs en relació a la mobilitat, l'Ajuntament de Torredembarra, el tarragonès, s'ha compromès a buscar una solució per garantir una connexió directa i eficient en autobús amb Barcelona. L'alcalde Vale Pino ha establert un canal de comunicació amb els usuaris que, desesperats amb el caos dels trens, demanen una alternativa, una a la Torre, Anna Plaza.
La setmana passada hi va haver una primera reunió amb un grup d'usuaris afectats que havien escrit a l'Ajuntament reclamant una solució. L'alcalde de Torredembarra s'ha compromès a informar-los de les gestions que es vagin fent. Diu, però, que la solució no és fàcil perquè les línies interurbanes de bus són competència de la Generalitat.
L'objectiu, que aquestes persones puguin anar directament des de Torredembarra a Barcelona. Les opcions, que pari un autobús, dos autobusos dels que van des de Tarragona, que posem una línia aquí, tot i que la tingui que pagar l'Ajuntament, però això tot està molt limitat, doncs, perquè és la limita la despesa que es pot fer. En qualsevol cas, sigui el que sigui, ho farem de forma coordinada i organitzada entre el grup d'usuàries i l'equip d'alcaldia que representa l'equip de govern.
Dilluns, el ple de Torredembarra va rebutjar una moció de l'Alternativa que precisament demanava aquest servei alternatiu de bus perquè el govern municipal va dir que ja s'hi està treballant. Actualment hi ha un autobús directe al dia entre la Torre i Barcelona, però no s'ajusta als horaris laborals.
En clau internacional, el titular del dia és la detenció de l'expríncep Andreu, germà del rei Carles III, pel cas Epstein.
La detenció s'ha fet sota sospita de mala conducta en càrrec públic i enmig de les seves vinculacions amb el cas del pederasta Jeffrey Epstein, mort a la presó el 2019. En els seus arxius, fets públics les últimes setmanes, l'exduc de York apareix en nombrosos documents. En un comunicat oficial, el rei Carles III ha dit que ha rebut amb profunda preocupació la detenció del seu germà i que el que ara segueix és un procés complet, just i adequat en relació a la investigació policial. El monarca ha ofert suport i col·laboració plena i incondicional a les autoritats competents.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Els sindicats educatius celebren la voluntat negociadora del Departament d'Educació, que els ha emplaçat a noves reunions la setmana vinent, on els traslladaran una nova proposta de millores salarials i laborals.
A la mesa d'avui, els sindicats han expressat a la conselleria el rebuig total a les millores que els han ofert i adverteixen que si no s'arriba a un acord hi haurà noves mobilitzacions.
Esther Minguell.
Els sindicats consideren que les manifestacions i la vaga de docents de la setmana passada han estat un punt d'inflexió per començar a negociar. Han traslladat a Educació el malestar del col·lectiu davant la proposta que els han fet i esperen les millores que els posaran sobre la taula la setmana vinent. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
El departament ja, avui en la mesa, ja ens han reconegut que és una proposta insuficient i la prova està en que ens han convocat a 3 meses de negociació la setmana que ve, en dimarts, dimecres i dijous, per proposar-nos millores a aquesta proposta. Per tant, que ells mateixos reconeixen que aquesta proposta és, efectivament, no és suficient i no cobreix realment les demandes que nosaltres hem traslladat i el col·lectiu ha traslladat.
A banda de la part retributiva, consideren que falta concreció amb les propostes en la inclusiva i que caldrà abordar amb detall la resta de demandes. Si no s'arriba a un acord, amenacen amb noves mobilitzacions que serien la setmana del 16 al 20 de març. Preveuen jornades de vaga per territoris i una aturada als centres educatius de tot Catalunya el divendres dia 20, amb una manifestació unitària a Barcelona.
En successos, els Mossos investiguen una violació a una dona en un parc de Montjuïc.
Els fets van passar el 13 de febrer passat al migdia. Fonts policials han explicat que la dona ha presentat una denúncia i que la Unitat Central d'Agressions Sexuals del cos ha obert una investigació per aclarir el succés. Segons ha pogut saber BTV, la víctima és una dona d'uns 45 anys que ha denunciat haver estat violada per un home quan passejava amb dos gossos pels jardins de Mossèn Costa Llobera.
I Catalunya va registrar un 3% menys de delictes al 2025, però les agressions sexuals i els delictes de narcotràfic han pujat.
En concret, els delictes convencionals van baixar un 2,7%, mentre que la cibercriminalitat va baixar un 3,8%. La immensa majoria, estafes informàtiques. El delicte més nombrós és el furt, amb un 4,2% menys de casos que l'any anterior. Els únics delictes que van augmentar van ser els sexuals, els robatoris de vehicles i el tràfic de drogues, segons les dades del Ministeri de l'Interior, fetes públiques aquest dijous.
Doncs mentrestant, l'Hospitalet aquest dijous s'ha presentat un pla de xoc també per combatre la inseguretat després que la ciutat hagi tancat aquest 2025 amb un augment del 10% dels fets delictius. Mitjans de l'Hospitalet.
Més presència al carrer i més coordinació entre cossos policials marcaran el nou pla de xoc que es desplegaran els pròxims mesos. Així ho ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
Revertirem la delinqüència, especialment aquesta que està afectant sobre el patrimoni de la població. Més efectius, un mínim d'entre 25 i 30. Aquesta serà la xifra dels Mossos que vindran entre el mes de juny i el mes d'agost. I reforçarem tota l'estratègia de neutralització de la multireincidència i de dissuasió de l'activitat delictiva.
A banda del dispositiu Campai contra la multireincidència, el pla de xoc inclou el reforç d'operatius com el Daga contra les armes blanques, el Brida centrat en els robatoris violents i el Nautilus, que actua sobre locals conflictius. Tots ells es continuaran desplegant als diferents barris de la ciutat. També l'alcalde David Quirós ha avançat detalls sobre la futura comissaria conjunta de la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana.
Que anirà al carrer Pau Casals, a prop de Carrilet, i que en les properes setmanes esperem poder presentar el concurs d'idees per continuar treballant amb aquest projecte.
Més dades positives són l'augment de les detencions, un 7,7%, i el tancament de 26 narcolocals a la ciutat.
En cultura, el Museu Nacional d'Art de Catalunya treu a la llum obres dipositades per l'administració franquista després de la Guerra Civil. L'exposició Recuperado del Enemigo s'endinsa en un període històric durant el qual les noves autoritats van assumir la gestió de peces d'art que en molts casos havien estat salvaguardades pel govern de la República. David Navarro.
A mesura que les tropes franquistes avançaven durant la Guerra Civil, el Servicio de Defensa del Patrimonio Nacional va anar assumint la gestió de l'art als territoris ocupats. Amb la derrota republicana, els dipòsits que la Generalitat havia establert arreu de Catalunya per protegir les obres d'art amenaçades van passar a mans d'aquesta institució. Recuperado del Enemigo presenta 135 peces inscrites com a dipòsit del servei franquista, no per parlar de la seva qualitat artística, sinó, com ha explicat a la xarxa el cap de col·leccions del MNAC, Eduard Vallès, sobre una etapa de la història del museu.
En aquest cas el que fem és fer una mena de zoom a una part de la col·lecció que té una història diferenciada de la resta i molt interessant, molt singular i molt trista per un altre costat, perquè clar, tot és resultat d'una guerra.
Així, tan importants com les pròpies obres són els seus vestidors. Allà hi trobem l'etiqueta Recuperado del Enemigo al costat de documentació republicana sobre la seva procedència. La mostra, que ocupa dues sales de la col·lecció d'art modern del MNAC, es podrà veure fins al 28 de juny.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar la resta d'actualitat esportiva. Genira Gallut, bona tarda de nou.
Bona tarda. Més enllà de la notícia esportiva del dia, de l'or d'Oriol Cardona, la penya està debutant des de les 6 de la tarda en la Copa del Rei de bàsquet contra l'equip anfitrió, el València Bàsquet. Al Roig Arena hi tenim l'Òscar Herreros. Òscar, bona tarda. Com va el partit?
Hola, molt bona tarda. Doncs 3 minuts, 50 segons ara mateix per al del tercer quart i la penya està perdent d'11. Una penya que ha començat bé el partit, ha arribat a guanyar de 6 punts, però ràpidament el conjunt anfitrió, el València Bàsquet, s'ha posat per davant en el marcador i ha arribat a tenir avantatges de fins a 17 punts. Ha reaccionat fa una estona la penya, com diem, a 11 punts, tirs lliures ara mateix per Ante Tomic en aquest primer partit d'aquesta Copa ACB. Recordeu, a partir de les 9, el duel entre l'Unicaja, vigent campió, i el Real Madrid. Demà serà el torn pel Barça.
Gràcies, Òscar. Fins ara, això pel que fa a la penya, pel que fa al Barça, s'estrenarà demà a les 9 de la nit amb el duel dels quarts contra l'UCAMP Múrcia. Fa 4 anys que l'equip blaugrana no aixeca el títol i, tot i que arriba molt tocat per les baixes, confia en arribar lluny a la part més assequible del quadre. Més enllà de la Copa, l'entrenador del Hajo Pous Lleida espera algun moviment durant aquesta aturada de l'ACB. Gerard Encuentra assegura a 1-1 Lleida Ràdio que incorporar un nou base durant els propers dies permetria afrontar el darrer tram de la temporada amb millors condicions.
Jo espero que sí, no? Jo crec que incorporar el Xavier Castañeda, no recordo si el 20 de desembre o una cosa així, que vol dir que ja a principis de desembre ja estàvem buscant en el mercat, no? I ara pues, te diria que estem a 20 de febrer, no? I no ha arribat ningú, no? És cert que el mercat està complicat, però bueno, jo crec que algo no es vindria bé per acabar d'afrontar aquest tram final de temporada.
Encara en bàsquet, l'Espart Girona va perdre la pista del Fenerbahçe el primer salt del play-in de les semifinals de l'Eurolliga, 87-69. Ara el conjunt gironí haurà de buscar un triomf a Fontejau dimecres vinent per forçar el tercer partit de l'eliminatòria. La jugadora Laura Quevedo valorava la derrota.
Bueno, partido complicado, ya lo sabíamos, jugar en Estambul siempre es muy difícil. Sí que es verdad que creo que hemos dado la cara en los dos primeros cuartos. Creo que les hemos jugado de tú a tú. Y el inicio del tercero sí que nos hemos mantenido por aciertos, pero sí que es verdad que hemos empezado a cometer más fallos en defensa y fallo que haces, fallo que ellas te penalizan.
I en futbol ja tenim definida la final de la Copa Catalunya masculina. El segon finalista és el Sabadell, que va guanyar el Nàstic als penals 5-4 després d'empatar a 1 en el temps reglamentari. Els de Ferran Costa tindran l'oportunitat de sumar el seu segon títol 10 anys després a les seves vitrines davant el Barça Atlètic, que va eliminar l'Andorra per 2-1.
Gràcies, Janira. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, agafant possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janira Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Emergències.
Hola, em dic Josep Sunyer, soc el coordinador de continguts de Tarragona Ràdio. Una emissora que forma part de molts plans d'emergència. Com a emissora pública, estem d'una manera o altra implicats directe o indirectament en gairebé tots els plans. Però, sens dubte, el que més ens afecta és el pla SECTA, el pla d'emergència exterior del sector químic de Tarragona. Aquí tenim el polígon químic més gran del sud d'Europa i, de fet, estem molt acostumats, nosaltres i també la població, a conviure amb el risc. I, de fet, som emissora oficial del pla SECTA des dels seus orígens. Un pla que va néixer arran d'un atemptat, l'atemptat d'ETA a la planta d'Empetrol, la matinada del 12 de juny de 1987, quan milers de persones van fugir de Tarragona i es va col·lapsar no només la ciutat, sinó també tot el seu entorn. A nivell territorial, podríem dir que som multirisc. Nevades, ventades, inundacions, desbordaments del Francolí, que n'hem viscut almenys dos de greus, i sovint també s'activa el pla d'actuació municipal i, en paral·lel, els plans de la Generalitat, Inuncat, Neucat, Bencat o Practicat. Formar part d'un pla d'emergència implica estar sempre amatents, activats i en retent, com els bombers, perquè una activació del pla pot arribar a qualsevol dels 365 dies de l'any i no n'entén ni de cap de setmana ni de festius, i és igual que sigui agost, Nadal o vacances. Això vol dir que sempre, sempre hi ha d'haver un equip preparat per intervenir en una eventual activació i per obrir antena el més aviat possible. Què passa quan s'activa? Què hem de fer? Primer, cal avaluar la situació amb la poca informació que acostuma haver-hi a l'inici. Per sort de la població, el personal de l'emissora té una dilatada experiència en emergències. A partir d'aquí, activar equips, personal, tècnics, sempre dimensionant en funció del grau de la pròpia emergència. Si és molt greu, tota la redacció. Podríem dir que, per experiència, això ara s'activa. El fototens és clau, sempre, en un cas d'emergència, i la ràdio també és clau. I la ràdio hem de recordar que la fan les persones, per més tecnologia que tinguem avui a l'abast. El factor humà és molt important i l'expertesa d'aquells que estan explicant el que passa en un cas d'emergència. Si passés avui, arribaria un missatge alert, als telèfons mòbils sonarien també les sirenes de risc químic, és aquest missatge, un missatge molt estrident, que de fet també estem molt acostumats aquí a sentir-lo. Això és l'alert, i també sonarien les sirenes de risc químic, que són aquestes. semblen una mica apocalíptiques, però avisen a la població i, per tant, això és cap a aquesta tecnologia que ara s'hi afegeix també altres sensors que es posen a la base de la població ben aviat per poder detectar, doncs, segons quins núvols tòxics. Tot és bo, benvingut, la tecnologia, però insisteixo en el factor humà per cribar el que és soroll del que no ho és. En un cas d'emergència, que això també és molt important, i per defugir de les fake news. I una última cosa, en emergències ajuda molt tenir una ràdio de piles a mà, no sé veure el dir la gran apagada, que ens pot salvar la vida. La resta de feina ja la farem nosaltres.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El Banyolí, Oriol Cardona fa història a Cortina, Milà, amb l'or en esquí de muntanya als Jocs Olímpics d'hivern. Jordi Fortià.
És el primer or per Catalunya i el segon a Espanya per uns Jocs d'hivern. Una final, però, sense simbologia de Catalunya.
I he sortit allà, crec que primer, i amb molt de gas, moltes ganes de menjar-m'ho tot i d'arribar dalt primer. Ho he donat tot. O sigui, el sentiment aquest d'arribar primer, m'he girat a dos curves de meta, he vist que ho tenia gairebé assegurat i he gaudit molt del moment.
Govern i comuns tanquen un acord de pressupostos després del compromís de l'executiu de prohibir la compra especulativa d'habitatge en 6 mesos.
La líder dels comuns, Jessica Albiach, s'ha mostrat satisfeta i ha animat els ajuntaments a adequar ja els plans urbanístics per a fer-ho possible.
Apel·lar a tots els municipis de totes les forces polítiques, però principalment d'Esquerra Republicana, del Partit Socialista, de la CUP, i als comuns els donem per descomptat, de que comencen a treballar ja perquè en 6 mesos, quan estiga aquesta llei, siguen els primers en expulsar i fer fora els fons voltors dels seus municipis.
El vent torna a posar en alerta gran part de Catalunya amb afectacions a rodalies, restriccions a l'AP7 i ratxes de més de 100 km per hora.
Un nou temporal de vent que afectarà bona part del territori, però s'acarnissarà especialment amb les comarques de Tarragona, les de Barcelona, el Pla de Lleida, el Pirineu i el Prepirineu.
En cultura, el Museu Nacional d'Art de Catalunya treu a la llum obres dipositades per l'administració franquista després de la Guerra Civil.
L'exposició Recuperado del Enemigo s'endinsa en un període històric durant el qual les noves autoritats van assumir la gestió de peces d'art, que en molts casos havien estat salvaguardades pel govern de la República.
I en esport, Genira Gallut en joc el primer partit de quarts de final de la Copa del Rei de bàsquet.
El Joventut de Badalona debuta amb el València Bàsquet, l'anfitrió d'enguany, el Roig Arena. Falta d'un minut i mig pel final del tercer quart. Els verd i negres perden de 4 punts, 62 a 58. En cas de passar a les semifinals dissabte, jugaran contra el guanyador del Real Madrid Unicaja.
En aquest cas el que fem és fer una mena de zoom.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Com sempre, planada serveis, connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Continuem destacant l'autopista P7 i a 4,5 km de retenció entre Amposta i l'Aldea en sentit Girona per un camió aturat que talla un carril en sentit nord. La Nacional 340 de retruc i a qual l'Aldea també en sentit nord. La B30 va carregada encara entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha intensitat de Montcada i Reixac al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C31 l'autovia de Castelldefels i retencions a l'Hospitalet de Llobregat en sentit Sitges per un accident que hi ha hagut a la sortida 195A. Per tant, precaució hora de circular per aquest tram. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda d'Alt i retencions de Sant Gervàs i la Vall d'Hebron en sentit Besòs i Horta en sentit Llobregat, i a la ronda litoral hi ha cua de Zona Franca al Port i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Jornada històrica per l'esport català amb la medalla d'or del Banyolí Oriol Cardona en esquí de muntanya als Jocs Olímpics d'hivern de Milà Cortina. El primer or per Catalunya i el segon a Espanya per uns Jocs d'hivern. Una final, però, sense simbologia de Catalunya.
El reglament del Comitè Olímpic Internacional prohibeix qualsevol tipus de manifestació o propaganda política, religiosa o racial. Per això el COI ha obligat a retirar estelades, pancartes i senyeres mentre es duia a terme la competició. Això és la primera vegada que l'esquí de muntanya competia i en presència de tres catalans. Un esquí de muntanya que va començar a agafar volada a Espanya i sobretot a Catalunya gràcies a Kilian Jornet, que el 2008 va derrotar els grans esquiadors francesos, italians i suïssos a la Copa del Món d'Esquí de Muntanya. De fet, Jornet ha estat un referent i mestre per Oriol Cardona, juntament amb el seu pare, l'atleta de muntanya Joan Cardona.
Fins ara, als Jocs Olímpics d'hivern, Espanya només havia guanyat un or i ho va fer l'any 1972 amb Paquito Fernández. És a dir, fa més de 50 anys. Janira Gallut, bona tarda.
Bona tarda. El Banyolí s'ha proclamat campió d'esquí de muntanya en una prova d'esprint en què el berguedà Ot Ferrer ha acabat cinquè. És la segona medalla olímpica en uns Jocs d'hivern per a un esportista català, després de la plata guanyada per Caral Castellet a la prova de surf de neu de mig tub a Pequín 2022. El nou campió olímpic ha vist com a l'inici de la prova debutant en aquests Jocs els dos contrincants suïssos es posaven per davant. El català, però, no ha perdut embranzida i els ha seguit de ben a prop, cosa que l'ha permès accelerar i obrir-se la part dreta just abans del tram de pujada d'escala. Arribats a aquest punt, Cardona no ha comès cap errada cada cop que es treia i es posava els esquís, a diferència dels seus rivals que han perdut els segons que han acabat marcant la diferència. Finalment, amb un temps de 2 minuts 34 segons i 3 dècimes, Oriol Cardona ha creuat la meta, un segon i escaig per sobre del rus Filipov, segon. Escoltem Oriol Cardona en declaracions de TV3.
Al començament han sortit molt ràpid els suïssos, se m'han ficat a davant, no he aconseguit passar-los. M'he quedat a darrere seu en els rombos i sabia que després dels diamants atacaria i m'he pogut obrir bé per la banda. He arribat al tram a peu ja, no sé si primer o gairebé, i he sortit d'allà, crec que primer, i amb molt de gas, moltes ganes de menjar-m'ho tot i d'arribar dalt primer. Ho he donat tot. O sigui, el sentiment aquest d'arribar primer, m'he girat a dues curves de meta, he vist que ho tenia gairebé assegurat i he gaudit molt del moment.
Oriol Cardona és natural de Banyoles, on s'ha viscut la final amb gran emoció des del Club Natació, celebrant una victòria decidida en els darrers metres després d'una cursa molt ajustada. Míriam Martín, Banyoles Televisió.
Així vibrava el Club Natació Banyoles després que el banyolí Oriol Cardona hagi entrat a la història de l'esport espanyol aconseguint la medalla d'or en esquí de muntanya als Jocs Olímpics d'hivern de Milà-Cortina. Família, amics, companys i molts banyolins i banyolines s'han reunit al Club Natació Banyoles per seguir en directe la final i donar suport a l'esportista banyolí. L'ambient ha estat intens des del primer moment, amb nervis continguts a cada pas, fins que l'esclat final ha convertit la sala en una autèntica festa. Així ho explica el seu cosí, Lluc Coll.
Ha sigut increïble. Ja em veus aquí amb la copa de cava, celebrant-ho tot, ha sigut espectacular. I l'hem anat veient, és que no s'aturava, els altres anaven tinguent fallos, tal, i ell a fondo, fins al final, li hem dit que fluixés a la baixada. Vull dir, estàvem cridant a poc a poc, que no fos cas que fallés alguna cosa, però al final ha sigut espectacular.
Oriol Cardona tornarà a competir aquest dissabte en relleu mixt, fent parella amb l'andalusa Ana Alonso, que ha guanyat la medalla de bronze en la prova sprint femenina.
I Camprodon també ha vibrat amb la victòria d'Oriol Cardona, orgull immens dels seus companys de l'Esquí Club Camprodon, club pel qual competeix per celebrar un or també històric per l'entitat camprodonina. El club considera que aquesta victòria esperona les futures generacions i també recalca que és mèrit del seleccionador Jordi Martín de Sant Pau de Segúries. Judit Espert, a la visió del Ripollès.
Alegria desfermada a la seu de l'Esquí Club Camprodon amb la celebració de l'or del seu esquiador Oriol Cardona. Una cinquantena de persones han patit, han sumat energia i sobretot han celebrat un dia històric per a l'esquí camprodoní. El seu president, Pere Plana, assegura que la medalla d'or és una fita històrica i recalca la importància de tenir un referent per a les noves generacions.
És la primera vegada del club, la història, també de l'esquí de muntanya. Vull dir, és una notícia impressionant pel club, per la vall i pel territori. Sobretot per les futures generacions, que tindran un en qui mirallar-se, a veure com ha fet les coses ben fetes, sense fer soroll. Estem molt orgullosos, vull dir, tot és alegria.
Per a l'entitat, l'alegria ha estat doble, i és que el seleccionador espanyol és Jordi Martín, de Sant Pau de Segúries, i també membre de l'Esquí Club. Des de l'entitat han remarcat la gran seleccionador i de la delegació espanyola, que es torna a penjar un or 54 anys després.
Moltíssimes gràcies, Janira. Ens retrobem després amb la resta d'actualitat esportiva.
Notícies en xarxa, edició vespre.
I en clau política, l'altre titular del govern i comuns han tancat un acord de pressupostos després del compromís de l'executiu de prohibir la compra especulativa d'habitatge en 6 mesos.
En aquest temps s'ha d'aprovar la modificació de la llei d'urbanisme per permetre que els ajuntaments puguin limitar les compres especulatives als seus municipis.
Mont Carvajal.
Mitjançant la llei d'urbanisme, que preveuen enllestir en 6 mesos, el govern limitarà la compra especulativa en zones de demanda tensionada. De fet, possibilitarà els ajuntaments a fer que les cases siguin només per viure-hi i no per fer-hi diners. La líder dels comuns, Jessica Albiach, s'ha mostrat satisfeta i ha animat els ajuntaments a adequar ja els plans urbanístics per fer-ho possible.
Apel·lar a tots els municipis, de totes les forces polítiques, però principalment d'Esquerra Republicana, del Partit Socialista, de la CUP, i als comuns els donem per descomptat, de que comencen a treballar ja perquè en 6 mesos, quan estiga aquesta llei, siguen els primers en expulsar i fer fora els fons voltors dels seus municipis.
Segons l'acord a les zones tensionades, 271 municipis on viu el 90% de la població, els fons voltors o grans tenidors podran comprar edificis sencers, però estaran obligats a llogar els pisos amb el preu limitat. Els particulars podran tenir fins a 4 habitatges, però també han de ser per viure-hi, per familiars de fins a segon grau o bé per llogar. El pacte preveu destinar 1.250 milions d'euros anuals a polítiques d'habitatge.
L'acord del govern amb els comuns pels pressupostos de 2026 no garanteix els comptes, però apropa l'executiu a la seva aprovació, pendent ara de la negociació amb Esquerra Republicana.
Després de signar el pacte amb els de Jessica Albiach, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat la seva satisfacció en una publicació a xarxes i ja ha qualificat el pacte de pas endavant a favor de tothom. El president ha afegit que els nous comptes han de servir per reforçar els serveis públics i millorar la vida dels catalans i catalanes.
En canvi, el sector immobiliari veu d'extrema esquerra populista l'acord entre govern i comuns i avisa que és inconstitucional.
El col·lectiu avisa que la norma dificultarà la rehabilitació d'habitatges i no tindrà efectes beneficiosos.
I en plana política també Junts retreu al govern que compri els invents dels comuns en matèria d'habitatge i avisa que no resolen el problema. El seu portaveu, Vergés, critica que l'executiu va tard amb l'aprovació dels pressupostos i l'acusa d'estar supeditat al grup de Jessica Albiach. Mentrestant, avui també la Generalitat ha obert una consulta per saber si el sector privat està disposat a col·laborar amb el govern per ajudar-lo a construir carreteres, estacions de metro i línies elèctriques, unes infraestructures però que continuarien sent públiques.
Segons el Departament de Territori, l'objectiu de la consulta és aprofitar la col·laboració público-privada per donar una empenta a 3 projectes que sumen 1.200 milions d'euros. El procés està obert a constructores, societats concessionàries, fons d'inversió, entitats financeres i consultores, entre altres agents. Gràcies a aquest nou procediment, el govern podrà saber en el termini d'un mes com ha de publicar les licitacions perquè no quedin desertes i els concursos siguin viables.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El vent torna a posar en alerta gran part de Catalunya amb afectacions a rodalies, restriccions a l'AP7 i ratxes de més de 100 km per hora.
Al Pirineu, el llindar d'avís de fort vent s'allargarà fins a la matinada de demà i se superarà sobretot a les cotes altes. Podrà anar acompanyat del torb. L'avís de perill alt s'estén fins a 5 comarques, sobretot al litoral i prelitoral de Tarragona i Terres de l'Ebre, però també a la demarcació de Barcelona, a punts com el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. Tot i això, la subdirectora de Protecció Civil i Massoler assegura que la situació actual no és comparable a la de la setmana passada. Ciutats com Barcelona han activat el pla municipal per ventades i mantenen parcs i jardins tancats. Fins a les 5 de la tarda els bombers han atès 256 avisos, cap dels quals ha gravetat. El 112 ha atès 283 trucades.
En qualsevol cas, anem a veure quins registres s'han fet fins ara i què hem d'esperar per les properes hores. Lluís-Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Més de la meitat del territori català ha tingut ventades destacables i encara les tindrà al llarg de les properes hores. Sobretot és, sens dubte, a les comarques de Tarragona, on aquest vent està sent i continuarà sent més fort. Atenció, entre les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Aquí aquest vent serà molt més notori i al llarg d'aquesta nit amb ràfegues que passaran encara dels 100-120 km per hora, sobretot a la costa del Baix Ebre i la del Baix Camp. Però és que aquest vent immediatament també bufarà amb ganes al Baix Penedès, Ripollès, el Garraf, l'Alt Penedès o en alguns racons del Pla de Lleida. Més al nord del Llobregat, aquest vent més feble, però atenció, perquè s'està reforçant especialment a les muntanyes del Pirineu. Al llarg d'aquesta nit i demà al matí serà molt intens en aquestes cotes elevades i també al Cap de Creus. A la resta de comarques de Girona no entrarà la tramuntana. I per altra banda, hi ha algunes nevades que estan caient a l'Alt Pirineu. En vista el divendres s'aniran a Pai Bagant i, de fet, les clarianes acabaran sent majoritàries, també amb molt menys vent. N'estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluïsmi. Ho dèiem ara, primeres afectacions d'aquest vent a la xarxa ferroviària i viària.
Hi ha hagut talls de circulació per la caiguda d'arbres a les vies. És el cas de l'R13 i l'R14 entre les estacions de les Borges Blanques i la Plana, i pica moixons, que a aquesta hora ja ha pogut ser restablerta. També s'ha hagut de suspendre la circulació de trens de l'R16 entre Tarragona i Tortosa per les fortes ratxes de vent que afecten aquesta zona. Per tots aquests casos s'ha establert servei alternatiu amb autobús. A banda, hi ha retards també altres línies de rodalies de fins a 45 minuts. I pel que fa a les carreteres, des de les 7 del matí els camions que circulin a les comarques de Tarragona no poden fer avançaments i s'han de quedar al carril dret. Mentre que l'EP7, entre Amposta i Cambrils, directament no poden circular i han d'agafar alguna alternativa.
Doncs els últims temporals i les seves conseqüències en la mobilitat han revifat l'etern dilema que planeja sobre la línia R1 de Rodalies. S'han de fer actuacions urgents o s'ha de traslladar la via cap a l'interior? Entre els alcaldes maresmencs no hi ha consens. Mentre alguns aposten per moure la línia de la costa, d'altres ni s'ho plantegen i prioritzen que s'adapti la via actual. Mataró Ràdio, Laura Cera.
Els alcaldes de Calella i Premià de Mar, Marc Buc i Rafa Navarro, aposten per treure la via del front marítim.
Hem de preveure, doncs, que més aviat que tard aquesta línia estigui fora, sobretot, doncs, per entendre-ho com un projecte de país, realment transformador, d'infraestructures, i també, doncs, perquè hi haurà un moment que si no ho fem nosaltres ho farà el mar.
Jo crec que al Baix Maresme el que hem de fer és reivindicar que aquest pla sigui un pla que soterri la línia i que es converteixi aquesta infàmia que tenim aquí darrere, que és la R1, en una extensió del metro urbà, com tantes altres capitals al món.
En canvi, l'alcalde del Masnou, Jaume Oliver, no veu gens clar el trasllat de la via i defensa accions urgents per adaptar l'actual.
S'ha de millorar, s'ha de posar els mecanismes per poder donar la màxima seguretat a la línia, però la línia del Maresme ni a curt ni a mig termini és viable treure-la del seu lloc.
Entre un extrem i l'altre hi ha l'alcalde de Mataró. David Boté considera que cal reflexionar sobre la viabilitat del projecte des del punt de vista econòmic, tècnic i ambiental. També creu que el plantejament hauria de ser compatible amb tres factors.
Saber l'aigua fins on podia arribar i, per tant, què és el que cal protegir. El segon, els mitjans tècnics, saber quines opcions podien plantejar-se.
El tercer element a tenir en compte, segons Boté, és que l'obra no impedeixi invertir actualment a l'R1 per donar resposta als usuaris.
I en clau internacional, el titular del dia és la detenció de l'expríncep Andreu, germà del rei Carles III, pel cas Epstein.
La detenció s'ha fet sota sospita de mala conducta en càrrec públic i enmig de les seves vinculacions amb el cas del padrastre Jeffrey Epstein, mort a la presó el 2019. En els seus arxius, fets públics les últimes setmanes, l'exduc de York apareix en nombrosos documents. En un comunicat oficial, el rei Carles III ha dit que ha rebut amb profunda preocupació la detenció del seu germà i que el que ara segueix és un procés complet, just i adequat en relació a la investigació policial. El monarca oferirà suport i col·laboració plena i incondicional a les autoritats competents.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Més coses. El Cercle d'Economia reclama un pacte d'Estat per limitar la immigració i que aquesta sigui més qualificada. L'objectiu és aconseguir un model econòmic més productiu. Carina Bebé.
El Cercle d'Economia adverteix que l'arribada d'estrangers a Catalunya ha crescut 5 cops més ràpid que la mitjana europea en els darrers 25 anys i que, si bé això ha fet possible el creixement econòmic del país, no s'ha traduït en una millora de la productivitat ni tampoc del nivell de vida, ja que s'han tensionat serveis com la sanitat, l'educació i l'accés a l'habitatge. El lobby reclama un pacte d'Estat per restringir l'entrada d'estrangers i perquè siguin aquests més qualificats, amb propostes com revisar l'arrelament i el reagrupament familiar per evitar que serveixin per regular realitzar estrangers. Miquel Nadal és el director general del Cercle d'Economia.
Això és un enduriment de la llei d'estrangeria. Això és fer que la política migratòria pugui funcionar de forma raonable i coherent. Ara regularitzarem 500.000 persones o 600.000 persones, que ens sembla que té sentit, però Aquesta regularització no deixa de ser la constatació d'un fracàs.
L'entitat també defensa el coneixement del català com a requisit per a regularització massiva d'estrangers i reclama el traspàs de competències en immigració acompanyada dels recursos necessaris.
En territori, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària obre la seva primera delegació al Pirineu. En la presentació, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha destacat la importància del sector primari i la necessitat d'obrir aquesta oficina a l'Alt Pirineu després d'anys de reivindicacions del territori. Ràdio Seu, Pep Graell.
L'oficina de l'IRTA a les comarques de muntanya s'estrena amb un emplaçament provisional cedit per l'Ajuntament de la Seu mentre espera la seva ubicació definitiva al centre històric de la ciutat. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha donat a conèixer la implementació de l'IRTA aquest migdia en un acte de presentació a la Seu. Es dona resposta així a una reivindicació del territori perquè, tot i la importància que hi té el sector primari, fins ara l'Alt Pirineu era l'única regió de Catalunya que no tenia cap delegació d'aquest centre de recerca.
El govern de la Generalitat ha d'estar al Pirineu amb una visió integral, en una millora dels serveis públics essencials, en una millora de les infraestructures essencials i en una millora de les oportunitats, que vol dir la indústria, l'ocupació i que la gent pugui viure, treballar i tenir oportunitats de futur al territori, a la muntanya.
Les oficines definitives de l'IRTA al Pirineu s'ubicaran a Cal Armenter, l'edifici gòtic civil més important de la Seu d'Urgell. L'Ajuntament ha acordat la cessió tant d'aquest immoble com dels antics jutjats de la ciutat perquè acullin les delegacions pirinenques dels departaments d'Agricultura, Territori, Interior i Acció Exterior.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Ràdio Arenys i la Veu de Sant Joan.
Arenys de Mar, el cementiri de dissidents situat al costat del famós cementiri de Cimera, ha destapat restes de l'antiga fortificació de les guerres carlines. Aquest és el resultat de les excavacions que s'han dut a terme les darreres setmanes. Ho ha avançat el director de l'actuació, Miquel Gorrera.
Vam trobar la primera fase de la fortificació carlina i de la segona fase. Vam trobar una torre que està molt ben conservada.
Per altra banda, els arqueòlegs també treballaven amb la possibilitat de localitzar una fossa de la guerra civil que finalment s'ha descartat.
Sant Joan de les Abadeses és l'únic poble del Ripollès que ha rebut una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua per un import de 500.000 euros per fer una millora hidràulica del riu Ter a l'altura de la Colònia Jordana i el polígon industrial de Calgat, a 3 quilòmetres del municipi, anant en direcció a Ripoll per la carretera nacional 260. L'alcalde Ramon Roquer explica que les obres són finançades en un 90% per l'ACA i que l'actuació s'ha d'executar en els pròxims 2 anys. I tot i que s'intentarà que les obres comencin aquest 2026, el més probable és que s'inicien l'any vinent. Gràcies a l'actuació es preveu evitar vingudes d'aigua els pròxims 100 anys.
En cultura, el Museu Nacional d'Art de Catalunya treu a la llum obres dipositades per l'administració franquista després de la Guerra Civil. David Navarro.
A mesura que les tropes franquistes avançaven durant la Guerra Civil, el Servicio de Defensa del Patrimonio Nacional va anar assumint la gestió de l'art als territoris ocupats. Amb la derrota republicana, els dipòsits que la Generalitat havia establert arreu de Catalunya per protegir les obres d'art amenaçades van passar a mans d'aquesta institució. Recuperado del Enemigo presenta 135 peces inscrites com a dipòsit del servei franquista, no per parlar de la seva qualitat artística, sinó, com ha explicat a la xarxa el cap de col·leccions del MNAC, Eduard Vallès, sobre una etapa de la història del museu.
En aquest cas el que fem és fer una mena de zoom a una part de la col·lecció que té una història diferenciada de la resta i molt interessant, molt singular i molt trista per un altre costat, perquè clar, tot és resultat d'una guerra.
Així, tan importants com les pròpies obres són els seus vestidors. Allà hi trobem l'etiqueta Recuperado del Enemigo al costat de documentació republicana sobre la seva procedència. La mostra, que ocupa 2 sales de la col·lecció d'art modern del MNAC, es podrà veure fins al 28 de juny.
I en marxa a Lleida la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, l'ANIMAC, UAU Lleida Ràdio, Jordi Sebastià.
La inauguració també comptarà amb Locus, una performance creada en exclusiva per a la inauguració del 30 aniversari de l'ANIMAC pel grup artístic català Hamil Industries. La peça recull el lema Think Change, tot difuminant les fronteres entre el que és digital i el que és físic. Justament aquest concepte en anglès és el leitmotiv de l'edició d'enguany, com explicava la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Lleida, Pilar Bosch.
La IA treurà la feina als animadors, no? Farà falta quines feines, no? Faran falta el futur entorn al món de l'animació. Tot això són preguntes que es fan els directors d'aquests curtmetratges i llargmetratges que es projectaran aquí.
Més enllà de les projeccions i les personalitats, a l'edició d'enguany hi hauran assistit 11.000 estudiants per gaudir de 230 peces d'animació, on es troben 11 estrenes mundials. En el seu 30è aniversari, l'Animac ha guanyat molt terreny en el segment de la professionalització i com a novetat el Premi Incubator, que impulsa projectes d'animació emergents i que incorpora una compensació econòmica.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar la resta d'actualitat esportiva. Genira Gallut, bona tarda.
Bona tarda. Més enllà de la notícia esportiva del dia de l'Hort d'Oriol Cardona, la penya està debutant des de les 6 de la tarda a la Copa del Rei de bàsquet contra l'equip anfitrió, el València. Al Roig Arena hi tenim l'Òscar Herrero. Òscar, bona tarda. Com queden aquests últims 5 minutets de partit?
Hola, bona tarda, Janire. Doncs 85-73 per la penya, que se li ha complicat molt el partit davant d'un València molt més coral, amb molt més jugadors aportant. En canvi, a la penya, molt sol avui Cameron Hunt, que ha trobat a faltar l'ajuda de, per exemple, Ante Tomic. Només l'han acompanyat Ricky Rubio, Yannick Crack i, sobretot, un mal encert del conjunt verd i negre, tant des de la línia de 3 punts com també des dels tirs de 2. Així doncs, 4-26 per arribar al final del partit. La penya continua bregant, continua treballant, però perd de 12 quan Ante Tomic té tirs lliures per posar el seu equip a 10 punts.
Gràcies, Òscar. Doncs seguirem pendents del resultat d'aquest València-Joventut de Badalona. Pel que fa al Barça, s'estrenarà demà a les 9 de la nit en un duel de quarts de final contra l'UCAM Múrcia. Fa 4 anys que l'equip blaugrana no aixeca el títol i, tot i que arriba molt tocat per les baixes, confia en arribar lluny a la part més assequible del quadre. Pel que fa a la Champions femenina de futbol, el Barça jugarà a l'Spotify Camp Nou al partit de tornada dels quarts de final el dijous 2 d'abril contra el Real Madrid, que va superar el París al play-off. Serà el retorn de les blaugranes a l'estadi després de gairebé 3 anys. I el Barça d'handbol ha certificat l'accés als quarts de final de la Champions amb un triomf a la pista del Pic Seguet hongarès per 27-35. Sentim Carlos Ortega, l'entrenador.
Firmábamos todos los resultados así, ¿no? Y sobre todo el resultado y el juego en defensa y en ataque del primer tiempo ha sido apabullante, ¿no? Muy satisfecho, hay que seguir. El equipo está con hambre, el equipo hay una mezcla de juventud y veteranía muy bonita en el equipo y estoy muy orgulloso de cómo van las cosas. Quinto año consecutivo desde que soy yo entrenador de la sección de fútbol de Barcelona que nos metemos en cuarto de final y hay que estar muy orgulloso de eso, ¿no?
I el Barça s'ha classificat per a la final a 4 de la Copa de Futbol Sala. Va obtenir el bitllet amb una exhibició sobre el Pozo Murcia, que colidera, per cert, la Lliga amb el conjunt blaugrana i en què els blaugranes de Javi Rodríguez es van acabar imposant per 1-7. Golejada blaugrana al camp del Pozo Murcia.
Moltíssimes gràcies, Janira. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janira Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giní. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà com sempre. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Look what you started just before noon. All I was doing was standing in the supermarket. Now I'm broken hearted. I'm still in pieces just after two. Trying to do the dishes, still thinking of you. I was starving. Now I'm broken hearted. I thought that's how it ends. I went out with my friends to a bar, get a beer. Oh my God, she's here. Oh my God, she's here. Some things you know and some things you don't. But one thing I know.
La Xarxa.